Copa Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Macrodispositiu dels Mossos d'Esquadra al barri de la Mina. Uns 350 agents s'han desplegat a primera hora d'aquest matí en aquest barri de Sant Adrià de Besòs en un operatiu per detenir els responsables del tiroteig que va haver-hi a principis de gener, on es van disparar, atenció, ni més ni menys que uns 150 trets. Bona tarda, soc Carlos Lozada i els Mossos han confirmat que s'han practicat fins a 11 detencions i s'han realitzat 14 registres, bona part d'ells, als edificis Venus i Saturn. Però un dels principals objectius dels Mossos aquest matí era trobar armes de foc i s'han aconseguit. La policia ha requisat 8 armes llargues i una de curta i, a més, s'ha desmantellat una plantació de marihuana. Els responsables de la policia autonòmica han explicat que s'ha tractat d'un operatiu complexa, molt complexa i amb una gran feinada al darrere, però que ha resultat efectiva, ja que l'objectiu principal era treure armes del carrer. Mario Quero té tots els detalls.
Així és, Carlos. Espectacular operació dels Mossos d'Esquadra al barri de la Mina en relació amb el tràfic de drogues i el tiroteig ocorregut al passat 7 de gener. Més de 300 agents de la policia autonòmica han estat desplegats aquesta matinada a Sant Adrià del Besòs en diverses operacions contra els grups criminals que operen a la ciutat. El cap dels Mossos de la comissaria a Badalona i Sant Adrià, Alfons Sarrias, ens ha explicat tots els detalls de l'operatiu.
En aquestes 10 entrades que hem fet aquí al barri s'han detingut 9 persones i s'han intervingut, s'han incautat 9 armes de foc. També s'ha intervingut substància i diners en efectiu, que tot està pendent de quantificar i valorar. També en el dia d'avui hem fet un segon dispositiu, un dispositiu contra un grup criminal que es dedica al tràfic de substàncies estupefaents, i en aquest segon dispositiu hem fet 4 entrades amb el resultat de 2 detencions i s'ha incautat material que està pendent d'analitzar i diners en efectiu.
D'aquests 11 detinguts, 9 estan relacionats amb el tiroteig de principis d'any. Segons Sarrias, s'han detingut tant els tiradors com els que van donar cobertura en aquell enfrontament armat, que es va saldar amb un ferit lleu per una bala perduda i més de 150 trets. A més, a les entrades i escorcolls concentrades als carrers Venus i Saturn, s'ha desmantellat una plantació de marihuana i s'han detingut 2 persones relacionades amb el tràfic de drogues. Aquest macrodispositiu suposa un important cop sobre la taula per part dels Mossos d'Esquadra envers la inseguretat i el tràfic de drogues que pateixen els veïns del barri de la Mina.
Gràcies, Mario. Com sempre, a aquesta hora, obrim ja l'àrea de serveis. Comencem parlant del temps de cara a les pròximes hores. Aquesta setmana tornarem a tenir doncs, un temps força insegur amb tota Catalunya amb pluja i pràcticament amb força neu. A les Pirineus, sobretot. De moment, avui dilluns ha començat amb ruixats a les comarques del nord-est i amb el pas de les hores aquests ruixats han marxat i quedarà un dia, ha quedat un dia doncs, força clar, mig serè, podríem dir. Les temperatures al centre del dia són més altes que ahir, sobretot a Ponent i al nord, màximes que es mouen entre els 11 i els 15 graus. I ara anem a conèixer com està la xarxa viària. Ho fem amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. En general, ara parlem de calma. La veritat, en aquesta xarxa viària hi ha poc volum de trànsit. El més important, no tenim massa incidències, afortunadament, ni accidents ni avariats que ens hagin de complicar la circulació. Per comentar alguna zona més carregada, la P7, el tram de Barberà, Santa Perpètua, de fet, Santa Perpètua, Barberà, en sentit sud, lentitud, un quilòmetre com a molt, res, poca cosa, autopista P7 aquí a Barberà, quan aquesta via enllaça amb la C58 i amb la B30. Per tant, com us dèiem, de moment, circulació molt tranquil·la en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Matí complicat un cop més a la xarxa de Rodalies. A hores d'ara, Protecció Civil manté activada la prealerta del Ferrocat pels retards i cancel·lacions al servei de Rodalies, tot i la desconvocatòria de vaga. Les línies més afectades són l'R4 Nord i la R1, la que va cap al Maresme, on s'estan acumulant viatgers a pràcticament totes les estacions. Des de Rodalies Renfe expliquen que el motiu de les afectacions és perquè l'acord entre el Ministeri, els representants dels treballadors i la Conselleria de Territori es va tancar molt tard a la nit, i això ha comportat problemes per reprogramar els serveis que ja s'havien suprimit. I, com sempre, els més perjudicats, els usuaris que han elevat el seu to de protestes contra els diferents operadors ferroviaris. Mar Puerto.
Sí, davant l'estafa, així l'anomenen, de la situació, alguns han decidit anar a l'estació de busos, però la solució que buscaven no ha estat del tot àgil, perquè fa més d'un any i mig que els usuaris del bus express denuncien que el servei està saturat per un trasbàs diari de passatgers decepcionats amb Rodalies. En Josep, un passatger que ha arribat corrents des de l'estació del Ren, lamenta la situació.
El pitot està ja d'aquí, sí. La Renfe fa bona els autobusos, però els col·lapsem, perquè un tren hi cabem, no sé, 200, 300 persones per autobús 55-60, i ja és constant, és cada dia.
Els usuaris de Rodalies preveien utilitzar els trens de primera hora per anar a Barcelona, però s'han quedat esperant perquè anaven passant els minuts sense que aparegués cap comboi. Molts d'ells expliquen que donaven per fet que la desconvocatòria de la vaga faria que el servei de Rodalies funcionés correctament, però finalment no ha estat així. La Sònia critica que anar a Barcelona des de Vilafranca s'ha convertit en una odissea diària. Assegura sentir-se indignada i reclama a la Generalitat i a l'Ajuntament que intervinguin, perquè és evident que els busos no poden absorbir tota la demanda.
És una odissea arribar a Barcelona cada dia. I ara aquí encara tens la garantia de que si no vens el primer, serà el següent, però que no arribes a l'hora.
En el seu cas, va deixar d'utilitzar el tren fa 3 anys perquè el viatge habitual d'una hora havia passat a durar-ne 2 per sistema. Això fa que el bus s'hagi saturat, explica, especialment l'últim any i mig, on la situació s'ha vist accentuada aquest dilluns. A més, també la majoria coincideix en el fet de que per poder pujar a un dels 2 busos programats a les 8 menys 20 del matí, cal arribar amb un mínim de 20 minuts d'antelació per fer cua, i molts cops, tot i així, es queden unes 30 persones a terra.
Gràcies, Mar. En aquest sentit, Rodalies està informant avui mateix que de forma excepcional hi ha servei alternatiu per carretera a la R7 entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, i a la R8 entre Mollet-Sant Fost i Castellbisbal i Martorell Centre. Entre Mollet i Granollers Centre es pot utilitzar la R2 Nord. Fons de la companyia argumenta que ha hagut de prendre aquesta decisió per l'operativa i l'afectació general de la situació que s'està produint aquest dilluns, tot i que la majoria dels sindicats van desconvocar la vaga diumenge al vespre. L'objectiu d'aquesta mesura és minimitzar, diu Rodalies, les afectacions que es poden produir al llarg de tota aquesta jornada en aquestes línies, la R7 i també la R2 Nord. I és que, com s'està visualitzant avui, Rodalies s'ha convertit en un autèntic mal de cap per a milers d'usuaris amb retards i averies constants des de fa molt i molt temps, anys, jo diria. Aquestes incidències no només generen frustració i malestar, sinó que també tenen un impacte psicològic significatiu en els usuaris que depenen del transport públic per arribar puntualment, ja sigui a la feina, a la universitat o a les diferents cites mèdiques. Un estudi recent de la Universitat Rovira i Virgili analitzarà si aquests usuaris pateixen estrès continuat amb símptomes, per exemple, com ansietat, atacs de pànic, tremolors, i arran d'aquests retards i incidències als serveis de Rodalies i també als serveis de regionals. Escoltarem d'aquí un moment el coordinador d'aquest estudi i com podeu participar si sou patidors d'aquest servei de Rodalies i de regionals també. Malgrat la desconvocatòria de la vaga prevista per avui dilluns i altres dies, els problemes estructurals de Rodalies continuen sent una assignatura pendent per part de pràcticament totes les autoritats estatals i autonòmiques. Els usuaris reclamen inversions urgents en infraestructures i una millor gestió del servei per evitar que la situació empitjori. La pregunta que ens fem tots els clients de Rodalies és com es pot acabar amb aquest caos que hi ha cada dia. Doncs arreu en Cope Catalunya i Andorra, la Yolanda Canales ho ha preguntat al director del Centre d'Innovació del Transport, Sergi Sauri.
Hi ha solucions, però no seran ni fàcils ni ràpides. Però com a mínim, diu Sergi Sauri, els problemes estan identificats i s'estan executant les inversions necessàries per mirar de corregir-los. Estem parlant d'un problema de capacitat de la infraestructura. Hi ha molta demanda que el servei ja no pot absorbir, però també de manteniment. Durant anys, precisa, s'ha apostat per l'AVE i les línies de Rodalies han quedat en un segon o tercer pla.
Venim d'uns anys en què ens remuntem gairebé dècades, no? Podríem dir, en què no s'ha fet el manteniment que s'havia de fer. Això acostuma a passar molts cops, perquè a vegades quan hi ha reduccions de pressupost els manteniments no es noten els primers anys, però això quan es va acumulant, llavors sí que es va tenir, no? I també no hem d'oblidar, i s'han posat en un context més global, que venim d'uns anys, dècades, que hem fet moltes inversions amb alta velocitat i potser doncs, ens hem deixat de banda doncs, totes les necessitats d'inversió que necessitaven les Rodalies.
Hi ha coses, diu Saurí, que es poden resoldre en un mitjà plaç, a 2 o 3 anys vista, però les obres que tenen a veure sobretot amb la capacitat de la infraestructura, com ampliar túnels o duplicar línies, aquí ja anem a 10 anys vista.
Quan parlem d'obres d'augmentar les capacitats dels túnels, quan estem parlant de duplicar les línies, tot això, clar, les obres ferroviàries, des de que hi ha el pressupost, fins que es fa el projecte i fins que s'executa, són bastants anys. Fàcilment ens podem anar d'aquí doncs, a un escenari... Parlar de 10 anys potser poden ser menys, però bueno, fins al 2030 sí que ens esperen, jo crec, aquests anys de travessia encara fins a tenir la infraestructura mínimament adequada, doncs, per reduir notablement tot aquest conjunt d'incidències.
I el traspàs de Rodalies a la Generalitat pot ser una solució? D'entrada, Sergi Saurí diu que no és fàcil, tenint en compte que el ferrocarril està pensat en xarxa i no en línies, però en tot cas creu que una gestió més propera hauria d'ajudar.
No és fàcil, al final la xarxa ferroviària té una lògica de xarxa, no tant de línies, i el traspàs al final serà de línies. Per tant, és qüestió d'anar treballant actiu per actiu, no?, des de les estacions, les línies, els centres de control, i mirar quina és la millor manera, doncs, de fer. El que també hem de mirar és que hi haurà un canvi de model de governança, que sens dubte ajudarà a millorar, és a dir, hi haurà una relació més propera entre l'administració que gestiona la infraestructura i la ciutadania, i això d'alguna manera ha repercutit en la millora.
I també diu que hi ha moltes qüestions a millorar, no només en el manteniment, sinó en la comunicació als usuaris, i s'haurien de tenir també plans de contingència preparats quan es produeix una incidència.
Seguim parlant de Rodalies, però ho farem des d'un altre vessant, que ara mateix te l'explicaré. Abans et presento el convidat que tinc hores d'ara aquí al telèfon. Es diu Sergi Martí Arbós i és professor de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Sergi, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Doncs la notícia va saltar a finals d'aquesta setmana. El Sergi Martí Arbós liderarà un estudi per analitzar els símptomes i els problemes psicològics que hem de suportar els que habitualment usem el servei de Rodalia, sobretot els de la franja de Tarragona. Sergi, explica'ns com va sortir aquesta iniciativa que tu encapçales.
Sí, doncs aquest estudi va sorgir d'una reunió que vam fer amb la plataforma Dignitat a les Vies, i en aquesta reunió els membres de la plataforma ens van explicar, doncs, quin era el malestar, no?, que patien cada cop que havien d'agafar el tren o cada cop que s'enfrontaven a les cancel·lacions, els retards i demés. Llavors vam veure que el que ens explicaven encaixava molt bé amb el fet de, no, a nivell teòric, diguem, amb el fet d'estar exposat a un estressor de llarga durada o un estressor crònic, no? I això, al final, doncs, s'ha estudiat dins de la psicologia que pot desembocar en diferents tipus de problemes de salut, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, vam fer aquest disseny d'aquest estudi que ara comentàvem.
Molt bé. Aviam, Sergi, com poden participar els usuaris de, suposo que la zona de Tarragona, jo no sé si és extensible a la resta de Catalunya, en aquest estudi que poseu en marxa?
Doncs molt aviat farem públic un enllaç, es podrà respondre a través d'una plataforma web de la universitat, i això, i poden respondre totes les persones de Catalunya que vulguin fer-ho. Hem dissenyat l'estudi de manera que, segons la quantitat de participants que tinguem, doncs puguem fer diversos anàlisis. És a dir, si participen moltes persones, podrem analitzar, i de molts llocs diferents de Catalunya, podrem veure també, segons les diferents línies de tren, i si al final, doncs, ens quedem amb més participants de la zona de Tarragona, doncs farem l'estudi basat en aquesta àrea només.
L'objectiu d'aquest estudi, Sergi, quin seria? Fer un perfil del patiment de l'usuari de Rodalies, després portar-lo als qui realment controlen tot aquest servei. Quin és l'objectiu? Suposo que ho heu parlat amb els de la plataforma, això també, no?
Sí, clar, per una banda, el nostre objectiu, diguem, és comprovar, no?, la hipòtesi que tenim, que és que les persones que fan servir les Rodalies, doncs, tindran més símptomes tenen més símptomes de malestar psicològic que les persones que no fan ús de les Rodalies. Mm. Llavors, amb aquesta informació, per una banda, doncs, suposa, de cara als membres de la plataforma, un reconeixement de la situació que estan patint, no?, si les dades ho confirmen d'aquesta manera, però a més, doncs, també tenim previst poder oferir, no? Al final, les dades es donen a conèixer a tota la societat i, per tant, les persones responsables d'aquests serveis, doncs, també poden, podran accedir i podran fer les accions que considerin, no?
Molt bé. Tu, com a psicòleg, quins creus que són els símptomes que patim els usuaris de Rodalies a causa això d'aquest estrès continuat? Quins serien els més habituals que tu ens puguis comentar, Sergi?
Sí, clar, tindríem el que són símptomes de malestar psicològic bastant generals, d'acord? Llavors, dins d'aquí entrarien símptomes d'ansietat, com sentir-se intranquil, tindre preocupacions, no?, el fet d'estar molt preocupat o preocupada cada cop que s'ha d'agafar el tren. Després també més símptomes de tipus depressiu, com perdre les ganes de fer les coses, sentir-se trist, decaigut, no tindre esperança cap al futur. I després també símptomes del que són somatitzacions, que és com els efectes físics de l'estrès o l'angoixa, no? Com podrien ser tremolors, mals de cap, que no tenen una causa, diguem, física, no? Sinó que venen d'aquest estrès o aquesta preocupació.
Mm. I després també problemes... Sí, no, endavant.
Sí, no, i problemes de... també és molt habitual, no?, els problemes de son per descansar correctament i això.
Patiments en general, Sergi, podríem dir. Hi ha col·lectius més vulnerables als efectes psicològics d'aquest mal funcionament de Rodalies? Dius, mira, no sé, en fi, tu que coneixes bé la matèria.
Sí, això és una de les coses que volem comprovar realment. La nostra hipòtesi és que sí, que hi pot haver determinats perfils que siguin més vulnerables. Per exemple, les persones que tenen algú a càrrec, no?, siguin fills o filles o persones dependents, doncs segurament necessiten, no?, saber amb més exactitud en quina hora arribaran a casa o si podran arribar a l'escola a buscar els fills, per exemple, o si és una persona dependent, doncs si hi ha algú que s'està fent càrrec potser no hi ha estat tot el dia, no?, i per tant necessiten una mica controlar, no?, aquests horaris de manera més detallada, i amb la situació que viuen doncs no ho poden fer. Llavors pensem que aquest tipus de perfil segurament mostraran més símptomes.
Us heu marcat algun tempus? Volem començar-lo ara al mes d'abril o ara mateix al març i acabar-ho al juny? En fi, com tens distribuïda o com voleu distribuir la feina, Sergi?
Sí, tenim previst... estem acabant d'ultimar, no?, els detalls d'aquest qüestionari online, llavors tenim previst donar-lo a conèixer durant aquest mes de març, seguir recollint les respostes durant el mes d'abril, perquè ens volem assegurar que tothom que vulgui participar-hi doncs tingui l'oportunitat de fer-ho, i després, de cara a analitzar les primeres dades que podrien ser una mica més preliminars, doncs tenim previst poder-les oferir, si tot va bé, cap a finals de primavera, principi d'estiu.
Molt bé, doncs estarem molt atents, perquè això va ràpid, Sergi, vull dir que la cosa sembla que teniu ganes de que les conclusions arribin el més aviat possible a tots els usuaris. Ja per acabar, Sergi, per què la salut mental, i tu que tractes el tema, ha guanyat tanta importància i tant de pes en els últims anys, en tots els aspectes?
Sí, jo crec que, sobretot a partir de la pandèmia, no, ens vam adonar de com les circumstàncies del nostre entorn ens causen malestar i afecten la nostra salut mental, no? Fins fa poc ho veiem com una cosa molt interna, no?, molt individual, com un problema d'algú en concret, però jo crec que amb aquest tipus de fenòmens, com dèiem, el de la pandèmia, això dels trens o altres tipus de problemes socials, doncs realment s'ha vist, no?, l'impacte que té el nostre context al sistema en el que vivim en la nostra salut mental.
Molt bé, doncs, Sergi Martín Arbós, professor de Psicologia de la Rovira i Virgili de Tarragona. Gràcies per atendre'ns, estarem molt atents als resultats d'aquest estudi, sobretot perquè cada cop hi ha moltíssima gent afectada pel servei de Rodalies i el patiment que portem tots plegats, Sergi. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Doncs estarem molt atents a aquest resultat que liderarà el Sergi Martín de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona sobre les afectacions que provoquen els constants retards i incidència del servei de Rodalies. Al voltant de l'estiu ja coneixerem resultats, i és que, tot i que s'ha desconvocat la vaga, doncs la cosa no està gens clara, almenys pel que t'explico ara mateix. Un teletico ens acaba d'arribar i diu que el responsable del sector federal ferroviari de la CES de Barcelona, Miguel Huelamo, ha acusat a Renfe de frau de llei en assegurar que la vaga està desconvocada, ja que ha afirmat l'aturada es manté perquè hi ha sindicats com la mateixa CGT, doncs, que no va subscriure l'acord de les organitzacions majoritàries amb el Ministeri i la Generalitat. En declaracions als mitjans durant una manifestació a l'estació de Sants aquest migdia amb la participació d'un centenar llarg de treballadors, Huelamo ha dit que no, que ho denunciarà. A més, ha criticat que se'ls urgeixi a signar un acord en 48 hores. Per tant, la vaga per aquests sindicats, la CGT, continua endavant. Fem ja una aturada per publicitat i després l'Oriol Soler t'explicarà com els autònoms catalans han hagut de fer front als retorns dels ajuts per la Covid. Dos minuts i t'ho explico.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien, pero recogerlos de aquí para allá es un gasto de gasolina. A lo mejor me olvido del golf, que unos buenos palos cuestan lo suyo, y tiro por la petanca.
Antonio.
¿Eh? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. Con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un 10% dels treballadors autònoms catalans que van rebre els ajuts per la Covid els han hagut de retornar amb un import mitjà de 3.000 euros aproximadament. Alguns col·lectius ja han anunciat que portaran al tribunal el desgavell per aquesta gestió. Explica'ns, Oriol.
Uns 70.000 treballadors autònoms s'han vist obligats a retornar els recursos que fa 5 anys durant la pandèmia de la Covid van rebre del govern espanyol. De mitjana s'han reclamat 3.000 euros per usuari. L'Helena Pérez forma part d'aquest grup d'autònoms i explica els problemes que ha tingut per justificar l'ajuda rebuda.
Vaig rebre un correu electrònic de la Mutua, MC Mutual, que em deia que tenia 20 dies per fer una reclamació a la documentació que havia entregat i jo no havia entregat cap documentació. Llavors, en teoria, havia d'haver rebut unes notificacions prèvies per poder justificar que l'ajuda em pertocava, però en cap moment vaig poder presentar aquesta documentació perquè no vaig rebre cap comunicat. Tot ho van fer a través de mail i se m'han quedat l'espam.
Aquell mes li van cobrar 1.200 euros de cop i el següent va rebre 4 cobraments de 300 euros cada un. Després d'una feina d'investigació i de contactar amb la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, va aconseguir presentar la documentació necessària a la Mútua i va poder reclamar les quotes a la Seguretat Social. Helena Pérez critica la falta de transparència i manca d'informació sobre el problema.
El pitjor de tot és la desinformació, la falta de transparència, de dir-te, doncs mira, has de tornar a l'ajuda, a informar-te bé, que et truquin per telèfon, que et donin una carta en paper certificada, si més no. I jo, que encara que el correu electrònic el miro i tot, i amb els ordinadors em vaig espavilant, penso en la gent que no té aquesta facilitat, per ells deu ser impossible.
El col·lectiu dels instal·ladors, un dels més afectats pel problema, declara que la normativa era difícil d'interpretar en el seu sector i busca mobilitzar el màxim de denúncies possibles per elevar el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans.
L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que recorrerà la sentència del TSJ que s'ha conegut aquest cap de setmana i que tomba l'eix verd del carrer Consell de Cent. A nivell judicial, la resolució de l'alt tribunal fa costat a la de l'Audiència de Barcelona a nivell polític i, per exemple, des del grup municipal de Vox s'ha posat en el punt de mira tant Ada Colau com l'actual alcalde Jaume Collboni i Yolanda Canales.
El líder de Vox a Barcelona, Gonzalo de Oro, considera que els eixos verds, com el del carrer Consell de Cent, s'han limitat a canviar asfalt per ciment, que tot el procediment es va fer malament i, a més, aquests eixos són un perill per als vianants. Ho deia en declaracions al programa Converses d'aquesta casa.
Al final s'ha carregat a Pla Cerdà i la gent s'està queixant, no? Perquè abans sí, hi havia cotxes, d'acord, però hi havia un cert ordre. Ara jo és un cachondeo, però clar, aleshores, clar, els comerços han de poder doncs, aprovisionar-se, no?
Sí, sí.
I les furgonetes han d'entrar, els patinets van de qualsevol manera, les bicicletes també, allò és un perill.
I en aquestes mateixes declaracions a COPE, el dirigent municipal de Vox ha assegurat que les polítiques de l'alcalde Jaume Collboni en matèria d'habitatge, mobilitat o impostos són una còpia de les d'Ada Colau, però això sí, presentades amb unes formes més correctes. En aquest sentit, Gonzalo de Oro ha posat en dubte que els lloguers a Barcelona hagin baixat un 6,4% en un any, tal com va anunciar l'alcalde.
Els últims 10 anys els lloguers han pujat un 72%. Ningú pot comprar-se un pis a Barcelona. No tenim seguretat jurídica. La gent ha canviat del lloguer tradicional al lloguer per temporada, no per gust, sinó per la por de que t'entri un ocupa, que no el puguis treure, processos judicials que s'allarguen durant anys i anys i anys, i al final la gent busca solucions.
Gonzalo de Oro ha instat a l'alcalde Jaume Collboni a derogar la mesura del 30% d'habitatge social perquè ha estat un fracàs, igual que al seu parer el control dels preus, que ha tingut l'efecte contrari al desitjat.
Gràcies, Yolanda. En un context marcat per la disminució de vocacions religioses dins d'una societat catalana cada cop més secularitzada, el paper dels seminaris diocesans esdevé fonamental per a la formació de nous sacerdots que puguin donar resposta a les necessitats espirituals de la comunitat cristiana. Els seminaris no només són espais de preparació teològica i pastoral, sinó també centres on els futurs sacerdots creixen en la seva fe i desenvolupen un compromís ferm amb l'Església i també amb la societat. En aquesta línia, i coincidint dimecres amb el dia del seminari, l'arribada de noves vocacions sacerdotals, especialment de joves provinents de l'immigració, representa una esperança renovada per al futur de l'Església a Catalunya. Aquests seminaristes, sovint amb un fort bagatge religiós i una gran dedicació, aporten diversitat cultural i una nova vitalitat a les parròquies locals. Així doncs, els seminaris diocesans esdevenen autèntics bressols d'evangelització i de cohesió social, capaços de respondre als reptes del present, del present i també del futur d'una Església més oberta, diversa i acollidora, com li he explicat aquest matí Herrera en COPE Catalunya i Andorra, el rector del seminari interdiocesà Salvador Bacardit a la Mar Puerto.
Sí, Salvador Bacardit assegura que un dels propòsits del curs és afavorir un grup més nombrós i propicia també més la vida comunitària.
En el seminari tenen els matins els seminaristes i altres alumnes que també venen a la facultat classes, amb la primera part dels estudis de filosofia, després de teologia, i quan s'ha fet tot aquest pla d'estudis acadèmicament, passen ja a les parròquies, i allà fan com unes pràctiques, per dir-ho així, l'etapa pastoral, que és la prèvia a l'ordenació. Entre els estudis i l'etapa pastoral són 6 anys de preparació.
Enguany, en el seminari de Barcelona, han entrat 6 nous seminaristes i en el de Terrassa han començat el curs amb 3 noves incorporacions de Rubí, Sabadell i Sant Cugat del Vallès, amb una mirada, això sí, posada al futur.
Com que aquest any estem celebrant l'any del jubileu i és l'esperança el tema que el Papa ens convida a viure en aquest any jubilar, doncs hem de viure també d'una manera positiva, amb esperança, perquè encara que l'ambient, això que dèiem abans, actualment no acompanya gaire o gens, hem d'anar molt contracorrent amb l'encaminament dels futurs capellans i els mateixos nois que entren al seminari no ho tenen fàcil, és veritat, però el dia és de Déu i ells estan ben disposats i tenen un ambient favorable, doncs hem de pensar que el futur, molt diferent de fa uns quants anys, però ha d'anar bé.
Primer van tenir uns dies de convivència, d'inici a Gisclareny, on es van centrar en la programació i també van fer estones de recés i excursions. Un curs on asseguren tornar a començar és continuar amb nous reptes.
Doncs molt bé, ja acabem d'escoltar el rector del seminari, mossèn Salvador Bacardit, i ara podem parlar doncs, amb un seminarista. Saludo a l'Armand Camanc. Armand, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos aquest migdia aquí a COPE Catalunya i Andorra. Explica una mica als oients com vas descobrir la teva vocació de sacerdoci i com va ser, doncs, en fi, aquesta crida del Senyor cap a tu.
Doncs mira, el procés de la vocació va ser un procés llarg i a foc lent, per dir-ho així d'alguna manera, perquè la inquietud va sorgir als 13 anys i bueno, la realitat primer de tot és que ma mare, que és de Castella i Lleó, de Palència, doncs allà tenim hi ha una catedral que és ben maca i justament un dia visitant-la amb una religiosa, amiga de la família, doncs em va llançar el comentari: doncs no t'has pensat, no és el fet de ser sacerdot, i em vaig quedar una mica desubicat, no? Perquè era com, no ho he pensat mai, i què és això de ser sacerdot? El fet és que van anar passant els anys i aquesta inquietud que va sorgir en aquell moment concret doncs va anar brullant, no? Va anar configurant-se, però sempre com amb una negativa inicial, per no entendre el que era ser un sacerdot, el sacerdoci ministerial, no?, concretament. I això, bueno, va procedir a un procés de cerca que va acabar esdevenint, després de molts anys, no?, amb 25 anys, doncs, donar aquest pas.
Suposo que hi ha molts dubtes, no?, al començament, Armand, o què?
Sí, hi ha moltes preguntes, molts interrogants que després es van donant resposta, però aquests interrogants inicialment, com que un els guarda al fons del seu cor, no s'obre, no comparteix, i això el que provoca és que ho vas intentant apagar, no? I després passa el que passa.
I escolta, els pares i els amics que et van comentar, com vas dir, escolta, vull anar al seminari?
Inicialment, incomprensió. No estaven gaire d'acord amb la meva vocació, amb aquest pas que donava, però després, mica en mica, amb el pas dels anys, doncs ho han acceptat i fins i tot doncs tenen molta estima, no?
Quina edat tens, Armand?
Ara tinc 31 anys.
31 anys. Escolta, i com creus que ha de ser el sacerdot que necessita la societat actual? Quin perfil creus que ha de tenir aquest sacerdot?
Tu ets un més jove. Ha de ser un sacerdot que, primer de tot, estigui configurat al cor de Crist. Que realment, quan estigui present enmig de les persones, doncs hi faci present el Senyor. I per això ha de tenir una vida de pregària, també una vida de tracte amb els altres, d'estar a l'escolta, que això és molt important, no?, en el món actual, que la gent no se sent escoltada, però sobretot això, que estigui enamorat del Senyor. Perquè després, a partir d'allò, brolla tota la resta. Molts cops també es pensa, no? Es diu, bueno, que ha de ser més actiu, més social... Mm-hmm. Crec que l'essencial és això, aquesta intimitat amb el Senyor, perquè després el Senyor dona la gràcia per entregar-se, no? Per donar-ho tot.
Quin sacerdot t'agradaria ser a tu i on t'agradaria doncs, exercir aquesta tasca pastoral a Barcelona, Catalunya, altres punts d'Espanya... no sé, en fi, explica'ns una mica.
Doncs, mira, és una cosa que la veritat no penso en el sentit de quin tipus de sacerdot concretament, sinó el que vull ser, per dir-ho així, no? D'alguna manera resumida, és un sacerdot configurat en el Senyor. És molt bàsic, eh? I pot ser com dir, ostres...
Que ja és molt.
Que ja és molt.
Entregar-te a una altra persona, no?
Sí, efectivament. Ho dic perquè molta gent pensa com que hi ha un prototipus, hi ha una cosa concreta, bueno, és ser sacerdot de Crist. I això ja és una tasca molt complexa, perquè hi ha també, doncs, moltes tentacions, moltes tribulacions, moltes coses que poden brollar, i que aferrar-se en el Senyor, doncs, és l'essencial. Després, a nivell de destins, de coses, jo estic incardinat, per dir-ho així, encara no, perquè no estic coordenat, però és a Barcelona. Per tant, l'exercici ministerial seria a Barcelona, a l'arcabisbat.
Molt bé. M'imagino que durant tot aquest temps doncs, has hagut de renunciar a moltes coses, no? Armand, està valent la pena aquesta renúncia? Creus que val la pena?
Clar, la vida és de renúncia, i això... dona igual quina vocació, quina professió realitzis, no? Perquè també la gent pensa, no? Fa aquesta relació de dir, ser sacerdot és una professió. No, és una vocació. I en aquesta vocació, al igual que en el matrimoni també, en la vida consagrada, comporta renúncia, es comporta una elecció. Per tant, no ho veig tant com una renúncia, sinó ho veig més com una entrega. I, per dir-ho així, quins sacrificis ha esdevingut? Doncs jo tenia una carrera civil, la qual també em portava un futur laboral, i que això ho he deixat, no? Ho he deixat i també, doncs, cap a unes coses molt més grans. També hi ha el concepte de la família, que diuen, bueno, doncs deixes de tenir una família, però tens una família encara molt més gran, no? Una comunitat parroquial a la qual seràs encomanat, i també exerceixes una paternitat espiritual amb tots els feligresos.
Quant temps portes al seminari, Armand?
Porto 6 anys.
6 anys.
6 anys, però...
I te l'imaginaves... Com és la vida d'un seminari? Ja des de fora que estàs dins, suposo que és molt, molt, molt assimilat, però quan vas entrar per primer cop, les primeres setmanes, mesos, dius, m'esperava això, no m'esperava això?
La veritat que m'esperava, per dir-ho així, una altra cosa, però que ha sigut millor del que jo m'esperava. Per tant, bueno, una experiència gratificant, perquè mai havia viscut en una vida comunitària. Havia tingut la meva vida independent, amb els meus amics, amb la meva família, i de sobte t'hi trobes amb una comunitat la qual no és escollida. I aquesta comunitat en la qual es converteix en una família i estableixes també unes amistats que s'arrelen i que es fonamenten en el Senyor.
Molt bé. Acabem, Germán. Companys teus, quin perfil tenen els teus companys del seminari ara mateix?
Doncs el perfil dels companys, per dir-ho així, de realitats molt diferents. No? Companys que venen de famílies catòliques de tota la vida, companys que venen de famílies no creients, que tenen un procés de conversió, després companys que tenen un llarg recorregut a nivell laboral o a nivell d'estudis, i que donen aquest pas. Per tant, realitats molt diverses, que després, quan estàs allà dins, també és sorprenent, perquè tots també anem cap a una mateixa mirada, no?, d'aquesta entrega plena en el Senyor.
Molt bé, Armand Camar, moltíssimes gràcies pel teu testimoni, i aprofitant que estem a la setmana del seminari, el dia del seminari, que és el dimecres, el dia de Sant Josep, el dia del Pare, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Bona tarda, eh?
Moltes gràcies, bona tarda.
Doncs I a la recta final d'aquest migdia, COPE Catalunya i Andorra, parlo d'un informe del síndic de Greuges que dona la raó al sindicat policial USPA, considerant que la territorialització de les places i la manca de conciliació són els veritables problemes de la FEM per la feminització del cos dels Mossos d'Esquadra. La resolució del síndic és, pel sindicat, la constatació del fracàs de les polítiques de reserva de places per dones en aquest cos policial, els Mossos d'Esquadra. Mario Quero.
El sindicat de Mossos USPAC celebra l'informe del síndic de Greuges, que conclou que la política de reserva de places no només no ha impulsat la promoció de dones, sinó que ha reduït la seva participació en els processos de selecció, especialment un cop estan dins. L'informe assenyala que el principal obstacle per l'augment de dones al cos és la mobilitat forçosa i també la manca de polítiques efectives de conciliació familiar i laboral. Així s'ha expressat el portaveu d'USPAC, Albert Palacio.
El síndic de Greuges de Catalunya nos da la razón diciendo que la reserva de plazas femenina es una medida totalmente inútil y así lo demuestran los números en Mossos.
Pel que fa a l'aplicació dels criteris de territorialitat, USPAC critica el paper de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ignora aquesta eina fonamental per a la igualtat, al mateix temps que forma part d'un govern autodeclarat com a feminista. També defensa la derogació de la reserva de places. Cal destacar que en el darrer concurs de Mossos, 84 homes agents van ser exclosos de l'ascens, tot i tenir més puntuació que les dones promocionades. Això suposa prop d'un 40% d'exclusió forçosa cap als homes. Finalment, han defensat més mesures de suport a la maternitat i paternitat, garantint la igualtat de permisos i l'aplicació del permís retribuït de 8 setmanes per cura de fill menor de 8 anys.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A les 3 i 5, Esports Cope, amb aquella victòria espectacular del Barça ahir al Metropolitano, eh? Espectacular, sí. Per com va anar al final del partit, no?
Gran remuntada. Guanyava l'Atlètic de Madrid 2-0 a 20 minuts del final i el Barça que va guanyar 2-4 amb gols de Lewandowski, Yamal i dos de Ferran Torres. El Barça que, per tant, manté el liderat a primera divisió, empatat a punts amb el Real Madrid, li treu ja 4 a l'Atlètic de Madrid i recordem que el Barça té un partit menys, el que té pendent de jugar contra Osasuna. La mala notícia que deixa el partit és la lesió de Casado, que s'ha fet una lesió important al lligament del genoll dret. Aquest matí Casado ha passat proves, li han de fer encara més proves complementàries, però pinta a que estaria com a mínim 2 mesos de baixa, si no més. Estarem pendents. També ha tornat lesionat del partit Íñigo Martínez, també una lesió al genoll, en aquest cas lleu. Els dos causen baixa de la convocatòria de la selecció espanyola. I en Bulí, que precisament amb la data de l'Osasuna a Barça, el jutge de competició ha fixat el partit pel dijous dia 27, però ni Osasuna ni Barça volen jugar aquest dia i han presentat recurs a aquesta decisió. És el partit pendent per la mort del doctor Miñarro. A l'Espanyol continua la indignació per l'arbitratge del partit contra el Mallorca. Mau Ye, el conseller delegat, ha parlat via telefònica amb el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, per expressar formalment les queixes de l'Espanyol a aquest arbitratge que van rebre l'altre dia. I en motor, magnífica notícia, una altra vegada doblet dels germans Márquez, aquesta vegada Argentina, Marc Márquez, guanyador del Gran Premi, Àlex Márquez, segon.
Gràcies, Joan. Més esports a les 3 i 5. Bon programa.
Gràcies, fins ara.
No deixeu la sintonia de COPE Catalunya i Andorra. Arriba ja mateix Pilar García Moñiz amb la tarda, que et seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Adéu-siau.